Radio 4G. Somos
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dilluns 25 d'octubre i no sé què pot passar quan una s'entera un dilluns que Toni Cantó, sí, recorden este que era actor, que va ser de UPyD, que va ser de Ciudadanos i que ara és director de l'Oficina de l'Espanyol de Madrid, impartirà una de les 6 àrees de formació amb el que els populars preparen els càrrecs de la província per al nou cicle escolar. Sí, sí, farà cursos de comunicació, però això sí, per a la província de València, a fi de que arriben en les millors condicions a l'inici del pròxim cicle electoral. Val, jo estava un poc més convençuda d'allò de que a Cinc Castelló pues que no ens fa massa falta i que vinga a donar classes al Partit Popular, però bueno. Ara sí, els meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Que a tot això jo tinc, així davant de mi tinc la foto de Toni Cantó i Víctor, quan ha vist la notícia, Maria mirava de reull la foto con, dient... és ell, sí, Víctor, te gira la foto perquè la vegis, és ell, és Toni Cantó,
sí,
sabeu,
ell.
Aquell que era actor d'UPyD, de Ciudadanos, després va anar a les llistes de Madrid, li van dir que no podia anar a les llistes de Madrid perquè no estava empadronat i ara se'n ve així a donar classes, a donar classes perquè la participació de Cantó diu que s'enmarca en les sessions formatives dels 360 graus per l'acció política que la formació ha dissenyat per als populars de la província a partir d'un programa en 6 àrees d'activitats. Diu que compta amb els millors i amb persones que són referents en cadascú de les disciplines que dirigien. Això ho ha explicat el líder del provincial del Partit Popular, el ara líder provincial del Partit Popular, Vicente Monzó. Això va ser una nota de premsa que ens va arribar divendres, però que jo no me quedava sense ganes de contar-la a tots vostès.
Sí, yo es que se te ha olvidado algo en el currículum de Toni Cantó.
Adelante.
Se te ha olvidado que también es profesor en el máster de Albert Rivera, ¿eh?
Mi cachis.
Claro, o sea...
Mi cachis tú.
Claro, o sea, aparte de la Oficina del Español, que fa una tasca maravillosa, que todos estén que está fent una labor increíble a Madrid en el Español... Pues a part és també mestre en altre màster, no? Sí, serà un bon professor, se'l rifen, no, Susana?
Jo estic un poc bocabadà perquè, clar, a mi m'arriba esta notícia i jo el primer que faig és pensar en preguntar-li als regidors i als alcaldes de la província de Castelló. Clar, però...
És un palo pa d'ells, no?
Que mala pata que no, que no me van pa la província
pa València.
Els d'Alacant i els de Castelló...
Escolta, però si ho fa molt bé a València, a lo millor després fa classes així, se ho replantegen, no?
Bueno, les altres 5 àrees formatives les dirigiran...
Dirigen
la diputada autonòmica Elena Bastidas, que serà l'estratègia electoral, el senador Fernando de Rosa, el marco jurídico-administrativo en l'acció política i el europarlamentari Esteban González Pons en polítiques europees. Uh-huh. També la diputada nacional Belén Hoyo, l'acció política i provincial, i l'alcalde de Benimodo, Paco Teruel, el marc ecofinancier. Però això era només per la província de València. Mm.
Sí, però és, o sigui, sí que és veritat que en funció de cada àrea han escollit algú que està al front d'aquesta matèria, però en el cas de Toni Cantó no ha sigut ni regidor ni alcalde.
Sí,
en però discursos són més a donar, no? Ha sigut actor.
No, però que, o sigui, a veure, és que lògicament...
És actors, sí. Esta cosa, a veure, Víctor, no m'estires de la llengua, clar, eh? Sí, els actors interpreten papers, eh?
Sí, sí, sí.
Papers interpreten, eh? Ells, discursos... Bueno, també tens raó, veritat.
Tenen que interpretar, pues, no ho sé, algú li donarà nocions, no? Per a impartir aquesta matèria. A mi m'encantaria veure-les, per un... darrere d'una porteta
ell,
i escoltar-ho.
Ell que dona és el curs de comunicació, és dir, és veritat que ell és un gran comunicador, cert que... Però al final és que és allò que estan confundint els comunicadors amb els actors, no sé.
Clar,
actors,
no, però valoreu-lo. En veritat, si ho penses bé, l'oratòria, no? Un polític té que atraure en l'oratòria com parla, com fa, no? I això, pues, un actor té... o sigui, és interpretació al fi i al cap.
Sí,
va, que al final ho portarem bé i hauran fet bé en contractar-lo.
No sé, a mi m'ha deixat molt sorpresa, no podia deixar de passar-lo. Li anirem preguntant a la gent que, del Partit Popular, que passe per així per esta casa, què li pareix i què li pareix que s'hagués quedat a la província de Castelló fora.
Sí, no, a més també, a lo millor pot fer un curset de socorrisme, que com també va socórrer a una parella, un home i una filla.
Artista multidisciplinar.
Multidisciplinar, correcte.
Teniu raó. Pauseta de publicitat, no, i anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
A Ara sí, Maria, notícies, què ens has portat avui?
Pues mira, es comencé fent parlant un poquet de la situació de com està la Covid així a la nostra província de Castelló, si et pareix bé, perquè la Conselleria de Sanitat ja ha actualitzat la informació sobre aquesta situació, informació en la qual es poden veure unes xifres d'incidència bastant esperançadores conforme pues, va passant la setmana, i és que cap de les nou capitals de la comarca que conformen la província de Castelló supera la barrera dels 148 positius. Per tant, és una bona dada. Encara que ha hagut notables repunts en la incidència per coronavirus a l'Alcora i a Castelló, i la localitat de Borriana pues, segueix un poquet estancada en nombre de contagis. Però els donem un aprovat a Cirat, Segorbe i Albocàsser, que mantenen la seva incidència a zero. Susana.
Cuidao que el cap del Consell este cap de setmana li van preguntar i ell en declaracions deia que encara que hi havien algunes xifres que pujaven per amunt no estava disposada a fer ningú tipus de restricció.
No. I això que contrarresta aquesta situació en la de Madrid, no, Susana? Perquè els xiquets a partir d'avui ja no porten les mascaretes al pati sempre i quan es respecte i ser metre i mig de distància. Tanmateix, en els centres de treball també es podrà prescindir d'aquesta mascareta sempre quan estiguen sentats i es respecte a aquesta distància.
Clar, el que passa que allà n'hi ha un poc postures encontrades. N'hi ha pediatres totalment. Que diuen que haurien de continuar perquè ahí n'hi ha molta probabilitat de contagi, i n'hi ha uns altres que diuen que la mascareta no és gens recomanable per als xiquets.
En funció de qui li preguntes, no? Però és veritat també una dada molt curiosa que hem, en la que hem desdejunat avui, i és que el 15% del professorat de la província de Castelló no s'ha vacunat, no? Així és quan s'obri la porta al debat, no? que a Itàlia tant de revolt ha causat, no? En aquesta certa obligació o aquest passaport Covid per a poder treballar, no, Susana?
Jo quan este matí m'ho has dit, Maria, m'he quedat defraudada, no? Perquè, clar, si jo estava obligada, jo vaig ser de les primeres que vaig vacunar perquè entrava, per desgràcia, dins d'un hospital i me demanaven que estiguera vacunada, vaig ser de les primeres, que jo no me vaig plantejar si me vacunava o no, sinó que me ho vaig tindre que fer perquè jo anava a un lloc on hi havia persones que eren molt vulnerables, no?
Clar.
Si tu eres professora i tens un treball públic, tu estàs obligada. I si no, tens que ser una persona totalment lliure, no ser dependent d'una administració pública, a on tens que compartir la teua vida en gent que està obligada a vacunar-se. És que això és el que jo... Ahir on jo...
Sí, és un poquet difícil, no? I, clar, en aquesta situació de... Eixa gent que no s'ha vacunat pues s'anime, el Festival de les Arts acollirà el primer punt mòbil de vacunació Covid en concerts. D'aquesta manera, les persones que encara pues, no s'han vacunat contra la Covid o només han rebut una dosi de la vacuna podran acostar-se al centre d'acreditacions del festival per a immunitzar-se amb independència de si preveuen o no assistir com a públic. Susana, recordem que aquest festival serà el cap de setmana vinent del 5 i 6 de novembre, o sigui, per si algú vol, pot anar.
Pues mira, una molt bona opció, el que passa que és que hi ha que veure aquesta gent que està resistint-se d'aquestes maneres.
Sí, un poquet de tirón d'orelles. Però sí que és veritat que, pese a la situació que tenim, pues, la Comunitat Valenciana puja un 107% al setembre com a destí de turistes nacionals. Els destins principals triats al setembre pels viatgers residents a Espanya van ser Andalusia, Catalunya i la Comunitat. Així que són dades esperançadores i que ens agraden molt. Ara ja, Susana, si et pareix bé, entrem a un terreny més local. Primer parlarem de que la Diputació de Castelló ha aprovat el canvi de titularitat de la parcel·la del jaciment arqueològic de Benicató a favor de l'Ajuntament de Nules, tal com va quedar certificat per unanimitat en l'última sessió plenària de la institució provincial. Aquesta alienació definitiva es dona 45 anys després que la Diputació cedirà de manera provisional la parcel·la on es trobava part del jaciment. Pues sí, si està al costat de la localitat, lo més normal, no, Susana, que es faci càrrec el propi ajuntament. Ara parlem d'Almassora perquè executa les obres de millora de la xarxa de sanejament en el barri de Fàtima, en concret al carrer 9 d'octubre entre Transformador i Santa Laura, per a evitar pues, inundacions en la zona. El projecte té un termini d'execució d'un mes, i si ens aprovem per ver allí que sàpiguen el que estan fent. Vull recordar que és el dia pues que ha decidit la Comunitat Valenciana confiscar-ho del comerç local, i per això avui l'Ajuntament de Borriana pues, ha llançat una nova campanya d'ICE de bonos per al comerç local durant el mes de novembre, després de l'èxit de la primera, i reservarà les primeres 48 hores del termini de compra de bons per als que no van poder adquirir-los en la campanya del passat mes de juliol, que va ser tan exitós. I per últim, finalitzem així a Vila-real, perquè la regidoria de serveis públics ja ha tret a licitació el nou contracte per a la il·luminació extraordinària dels carrers i places de la ciutat amb motiu del Nadal i les festes patronals, amb l'objectiu de millorar la decoració de la ciutat en aquests períodes especials sota la premissa d'una major eficiència energètica i sostenibilitat, Susana.
I ara vindrà el debat aquell de quin gasto de llum, sí, sí. Val? Jo l'altre dia vaig sentir un xiste aquell que dia de la gent que veu la luz al final del túnel corre para que no li cueste más dinero.
Sí, no, no.
Molt bo,
molt
bo,
molt curiós.
Pauseta de publicitat dels esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Ya está así la Fira d'Onda. Torna la festa al carrer desde la emoción y la responsabilidad. Del 22 al 31 d'octubre, gaudeix dels encierros de Cerrils, dels concerts de Rosalén, Hombres Gay Boicot, d'espectacles infantils, teatres, matxa, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
Ara sí, Víctor, notícies esportives?
Pues va tornar a perdre el Vila-real en Lliga.
Ai, què farem? Què farem? Què farem així? Què farem?
Demà hi ha una altra oportunitat de tornar a guanyar.
De tornar a guanyar, no?
Sí que és cert que en Champions van guanyar, però en Lliga van dos derrotes consecutives.
Conclusió teua, a veure què faries, dime què passa, final, perquè clar, jo no sé què opinar.
El dimecres van jugar 11 jugadors, som l'únic equip de tota Espanya que jugant Champions el dimecres ha jugat Lliga el dissabte, pràcticament van tornar a jugar els mateixos, menys Pedraza, crec que només és l'únic canvi, se van lesionar Gerard i Foyt, al final crec que els jugadors estan massa cansats, però, clar, si no fem rotacions, si no donem confiança a gent com a lo millor Paco Alcácer, com Iborra, pues al final veurem si demà tornen a jugar els mateixos. Al final s'està notant massa el cansament d'alguns.
O sigui que tu consideres que han perdut perquè estava la plantilla massa cansada, no?
Damunt hi havia l'al·licient que l'Atlètic portava 22 dies sense competir. O sigui, és com si fiques una carrera de 100 metres i n'hi ha un que porta un mes tirat en la maca i l'altre porta 22 carreres el mateix dia, pues a lo millor arriba un moment que l'altre té avantatge.
Pues sí, aixina és. Més notícies?
Sí, bueno, dir que l'únic bo que el Vila-real B sí que va tornar a guanyar 2-0 a l'Andorra, en la Fórmula 1 va guanyar Verstappen a Hamilton, i dir que en tot el lío de les vacunes els Brooklyn, que encara no poden comptar en Irving, van caure 95-11 i de moment la temporada se'ls està complicant una miqueta, claro. No és que falti el millor, però pràcticament estan jugant sense el millor.
Bueno, dites les notícies, una pauseta de publicitat i per el primer convidat.
No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir.
Estás a la 92.2 FM.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robustress, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundaciócaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robustress.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junta a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Hey, put the world away. Fight a little longer until you feel okay. 'Cause there's nothing I can do when everything's the matter and there's no one left like you. Wait, wait for the sunlight.
I ara estem propet del dia de Tots Sants i per això anem a parlar de lo que serà aquest dia en la ciutat de Villarreal i la seva regidora va explicar-nos què tindrem per a poder anar aquest dia al cementeri, que, si, els horaris, si n'hi haurà autobús... molt bon dia, Rosario Rullo.
Hola, molt bon dia. I en primer lloc vull començar demanant disculpes a la ciutadania de Villarreal perquè... Tots saben que s'estimen molt. El nostre cementeri és un dels llocs que crec que més visitat i que la gent li té gran estima. I tenen moltíssima paciència perquè és un dels llocs que des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, hem intentat durant aquests anys, i ja portem molts anys invertint, però encara així pues no el tenim com ens agradaria. I més ara que per exemple, antes pues podies, o sigui, teníem els recursos que teníem, però podia fer contractacions i que més o menys pues anava fent. Ara tinc que anar a licitacions.
Sí, sí.
I entonces, bueno, pues tot se complica. L'altre dia me deia un senyor, bueno, però és que per fer una cera, bueno, pues mire, jo tinc fa dos anys que tinc l'informe sobre la taula del secretari i té que ir a licitació, entonces, bueno, és molt més farragós. Per a mi és una tensió que la ciutadania no s'ho creurà, però jo me xite pensant en el cementeri, mal se pensar en el cementeri, i dono moltíssimes gràcies al personal que tenim allí, sobretot a Rafa, que és una persona encantadora, no, lo següent, que atén a tot el món en una sensibilitat especial, perquè ell m'ha fet reflexionar moltes vegades lo important que és tindre aquest espai, que Vila-real és una ciutat que té aquest cult als avantpassats i als seus familiars, és que el té molt present. I ell sempre em deia, el primer dia que vaig entrar i que vaig anar a recórrer en ell al cementeri, diu, és que tenen en compte que així està, és que han fet la ciutat.
I tant.
Diu, entonces estos són gent senzilla, que no tenen monuments, que no tenen carrers, i sin embargo estan així, i mereixen tot el respecte.
Jolín, quina reflexió més bona.
És de veritat. Jo crec que és una de les àrees que l'he tingut des del principi, que és veritat que no puc tindre tot el que a mi m'agradaria, que és una de les... que m'agradaria deixar un cementeri millor.
Ja, però que la persona que estiga de responsable del cementeri ens faci aquesta reflexió i que diga que... tenen que tindre l'honor que se mereixen, perquè gràcies a ell la ciutat de Vila-real és avui el que és, per a mi ja poder disposar d'un funcionari públic que tinga aquesta consciència.
I que a més que no li importa el perdre, no perdre, perquè ell sempre diu, quan a vegades diu, oi, pues si a lo millor pa dos enterros que tenen, diu, bueno, dos enterros. Dos enterros, però és la persona, la família que ve, que la ten, que és un moment delicat, que te vaig explicar.
És una de les situacions més delicades d'una persona.
I clar, que en tingues enfront a una persona que se fique en el teu lloc, que i això és superimportant. Jo no me canse mai de dir-li que per a mi és una sort haver tingut a esta persona, perquè se creu la seva funció i crec que tracta a totes les persones amb la mateixa dignitat.
Mire, pues a mi que ara siga un poc farragós lo de les licitacions no me pareix malament, perquè clar, lo que ara serà un període pa vostè inacabable, que li agradaria acabar-lo ja demà, serà algo que se quedarà tan consolidat, tan ben fet, que en un futur no hi haurà res que no se puga demostrar. O sigui, no se podrà fer res en diners públics que no hagi estat ben comprovat.
Sí, el que passa és que els polítics veure que potser des d'una perspectiva d'un escaló que no saben exactament què és el que s'està fent allí, quin és el treball, me dol, no? Perquè no és el mateix aquesta àrea que l'àrea de cultura. Jo puc fer un espectacle o no fer-lo. Jo ara no tinc pressupost i dic, pues ho sent molt, no puc fer. I jo a la persona que ve pues li dic, mira, m'agrada molt el treball que fas, però no pots fer-lo. Però és que allí és un servei essencial del govern. I nosaltres, i clar, no n'hi ha excusa de que, bueno, pues vam deixar el cementeri durant 7 anys que no se va pegar una palustra i clar, els anys i l'ús i la intempèrie, bueno, pues totes les coses. Però, en fi, encara així intentem, quan vas passejant per allí, te dona la sensació de que estàs passejant per un jardí. I
jo freqüente molt el cementeri i està, no és perquè estigui vostè davant, està molt limpio.
Sí. Te dic que són molts...
Cal dir que hi ha coses que se tenen que substituir perquè se fan molt velletes, però jo no... I la gent que treballa allí és molt atenta. És dir, això és jo com a usuària,
pues
és el que tinc. I després se ha recuperat tot
el que recint, antigues... que estem en ello, que pues, hem aplegat fins ahí. Ara ja pues, l'any que ve tornarem a continuar i bueno, poquet a poquet pues, se va reformant i se va mantenint en dignitat. Pues això, que sempre estiga en unes condicions acceptables.
Però la limpieza és absoluta. Sí. Eh?
I que tota la zona jardinada, el veus que ell se desviu perquè pues, ara l'altre dia anàvem per un carrer i diu així que jo no havia vingut i això s'ha quedat...
Claro, però, claro, però, perquè bueno, està pendent.
Claro. I entonces, però, bueno.
A veure, enguany, clar, n'hi ha diferències entre l'any passat i enguany.
Sí, però la veritat és que la diferència fonamental és que no tenim les restriccions que teníem l'any passat, no n'hi haurà el control d'aforo, que, bueno, per lo menos la gent que ve tindrem les caires preparades.
O sigui que se farà un Tots Sants com se feia abans?
Sí.
Exactament
sí,
igual?
Igual, igual.
És dir, entonces, tindrem...
Ho gravarem. Per a que ja també és veritat que últimament estaven gravant-lo i se transmeti en TV4 per la vesprada, per així facilitar a que molta gent pues, que té ja una capacitat reduïda o que està malalt o que és un poquet més pesat pues, per a que no s'esforcen ni que no vinguin a aquesta hora. Estaven mirant, però és veritat que ahir jo no he segut lo àgil que tindria que haver segut perquè... de mirar a veure de quina manera podíem pues que ficar algo de sombra per a que la gent que està escoltant la missa o que està assistint a la celebració pues que no pegara tant el sol. Però la veritat és que ara tindré que fer un projecte, tindré que pues no, mos ha vingut tot amunt i no anem a poder tindre esa part. Estàvem pensant sí adelantar un poquet, però la mitja hora i així, però bueno, este matí principi... he estat parlant en l'Associació de Filles de Maria del Rosari, que són les que organitzen tot l'acte religiós. Me ho comentaran i vos ho diré també si ho adelantem, val? Però que seria adelantar mitja hora en vez de les 11, les 10 i mitja, de manera que si fa un sol com ara, avui, un dia esplèndid i que, pues, clar, no podem ficar carpes per a tot el món i entonces pues ficarem una carpa, eso sí, per a el grup de cantores del grup del Rosari, perquè ja fent per tot l'esforç que fan i els demés pues nada, pues prendrem una miqueta el sol que.
O sigui, que en principi la missa serà a les 11, com sí, tots els anys.
Sí.
Autobusos?
L'autobús és la línia 2 i que vull recordar que com la parada fixa és en la bàscula. O sigui, que n'hi ha aquelles persones que no tinguin l'aplicació, que quan tens l'aplicació tu ja saps per on està
el
trajecte que porta, però que saben que a les 9, a les 10, a les 12, a la 1 n'hi haurà a les 2, a les 3, a les 4, a les 5 i a les 6. O sigui, a totes aquestes hores... el dia antes, el dissabte, el diumenge i el dilluns, però sobretot el dissabte i el diumenge per a que la gent pugui anar també per arreglar, que no fa falta que agarrar el cotxe, que per favor que utilitzen el bus.
Sobretot perquè descol·lapsarem un poc allò.
Clar.
Estem parlant de que ese bus el tindrem els dies?
Sí, la veritat és que és la línia normal, però especialment des del 31 a l'1 de novembre... del 31 d'octubre a l'1 de novembre estaran aquests horaris més adequats per a que
el dia 31 d'octubre i el dia 1 de novembre tindrem parades des de les 9 del matí fins
a les 6 de la vesprada.
Cada hora.
Sí, cada hora. Entonces, la gent, pues, per exemple, el que vulgui assistir a la missa, pues, sap que té que anar a les 10, té que agarrar, buscar ja per la seva zona per on va, per a poder estar allí al cementeri. I després també tinc que donar les gràcies també a Protecció Civil, a Cudim, que sempre ficarà la seva paraeta allí a l'entrada i que ens facilita més caires en rodes per a aquelles persones que tenen alguna discapacitat, pues que la mobilitat reduïda, que puguen entrar i que puguen també gaudir de pues, estar ese dia allí.
que puguen tindran també sí. persones, suposo que acompanyaran.
Sí, que els acompanyen i que les poden ajudar.
Qui fa la missa?
Mossèn Javier, i tota l'organització és de l'Associació de Maria del Rosari, que sempre són elles les que fan durant... Bueno, durant, jo no sé la quantitat d'anys que porten organitzant-lo, però està, ho fan molt bé, i li donen les gràcies des d'ací de que ho preparen tot, perquè el cant, les lectures, les peticions, tot.
Les normes del cementeri en quant a rams, vostè...
Sí, en quant a rams, nosaltres sempre aconsellem que no ficar, bueno, que la flor fresca, pues, si té l'aigua, pues, que se canvie més a sovint, perquè els mosquits pues, proliferen en, claro, tot, en quant se manté l'aigua. Sempre hem dit que ara també n'hi ha moltes flors que són d'estes seques, que permetixen pues, mantindre també en decoro i la làpida, o sigui, que està cuidada, i que a lo millor pues, és flor seca, o a vegades també tenen en macetes xicotiques, que també permetix tindre esa ofrena que fem als nostres avantpassats. I bueno, perquè lo de l'aigua, pues, bueno, ja sabem el que n'hi ha, però bueno, fa dos dies després que la gent sol... Tenim que dir que a Vila-real la gent és molt, molt respetuosa, i després...
S'han revisat les escales?
Les escales. No tenim totes les que vulguerem, però tenim les escales, tenim les graneres, els replegadors, per a que la gent, i qualsevol cosa que n'estén, a qualsevol dels treballadors d'allí, també tenen sempre material per a que alguna persona que se'ho dice, pues que puga... Després està el gel hidroalcohòlic al principi, per a que la gent també se puga netejar les mans, i a l'Isir pues, també.
Tota la gent que vaga estos dos dies, pues això, demanar-los el major civisme, que és el que sempre se demana per part de la regidoria, no?
Sí, jo ja dic que estic molt, molt contenta, perquè a veure, alguna cosa passa, alguna, però en algun moment algú que furtava
clar,
rams...
Sí. Inclús els búcaros de les...
Sí, i les macetes. N'hi havia una senyora que estava avorrida, que és que ficava la maseta i el dia següent ja li l'havien furtat.
Per cert, n'hi ha càmeres en el cementeri?
No.
Això és algo que tindríem que demanar, que, no, és regidora?
Que, no, és que el que passa que esto de la privatitzar...
Sí.
La privacitat de les persones.
Sí.
I les càmeres només estan, de moment, autoritzades per a controlar el tràfic. Entonces allí no n'hi ha tràfic. Entonces,
i l'accés, l'eixida tampoc, no?
Però entonces, pues per això, un poc. Però ja dic que realment no tenim, no ha hagut casos així molt greus que digues...
Hem de posar càmeres sí o sí?
Sí, no. De moment la gent és molt respectuosa, i no hem tingut, per exemple, per la nit, en Halloween, que la gent en alguns puestos han entrat i que han fet alguna. De moment, i esperem que no, perquè nosaltres, pues és veritat que tant el dissabte com el diumenge el cementeri està tot el dia obert, està una miqueta abans, després esperem...
Però sol ser prou respectat. El cementeri de la ciutat de Vila-real no mai s'ha donat ningú
cas
d'entrar la nit anterior.
I jo pense que tenim, com a ciutat educadora, tenim que continuar als nostres als jovens, que n'hi ha moltes formes de divertir-se.
Quants anys és vostè regidora de cementeri?
Pues esta serà la tercera legislatura. Són 12 anys.
I en aquests 12 anys no mai han hi hagut una pintada,
un
assaltament per les nits,
mai.
Res de res en Vila-real, no?
No. I ja dic que per a mi ha sigut, crec que de les experiències més boniques, perquè la gent m'ha donat les gràcies. Un dia recordo que una senyora diu: vostè és la regidora del cementeri? Jo dic sí. Jo dic, a veure què em dirà. I va vindre i em diu: és que igual que les diem les coses roïnes,
claro.
Dic, vull dir-li que estic molt contenta de com està el cementeri.
Pues el problema que tenim en el cementeri de Vila-real és l'espai, perquè ens agradaria tindre, perquè hi ha els panteons, les casetes i després estan estos...
els panteons verticals.
Que no se n'han fet més.
Bueno, però ara, pues això, no s'han fet més, ja teníem en el pressupost, el tenim, uh-huh. el tenim habilitat al crèdit, en l'últim crèdit que se m'ha demanat al banc, que el, per al banc només pots demanar crèdit o per a fer inversió o per a pagar deuda. I en aquest cas tenim uns diners reservats i no hem pogut traure la licitació perquè antes era un contrat menor i se podia fer, però ara tampoc, ara també té que ser la licitació. Entonces, però,
i una
bueno,
vegada estiga...
Estiga licitat, podrem construir més panteons.
I
perquè
quants
tota
n'hi han previst?
Esta manzana, jo espere poder, tota esa part, espere poder tindre per lo menos 10 més, 10, o sigui, 10 files més de panteons verticals.
10 files més, quants panteons són?
Pues són, n'hi han 4 per cada, pues uns 40 panteons verticals més. Uh-huh. Que, bueno, ara faríem al millor 10 i en pròximes construccions pues 10 més.
Bueno, i quan ixen, se posen a la venda de forma normal, és dir, no és allò que una se posa en llista d'espera, no?
No, la veritat és que al principi va costar molt de que la gent s'animara, però ara és quan estan fets, pues, sempre ne queda algú, perquè ara encara ne queden, però sí, és una de les construccions que ha tingut molt d'èxit perquè el preu, encara que són diners, però saps que tu ahí pues tindré ja un per a tota la família i si tu fiques cendres, després al cap de 75 anys que encara l'Ajuntament de Vila-real uh-huh. és un dels que podrien, quan van fer la reforma de la normativa, podríem haver fet menys temps, com és en Castelló, que són 25 anys, i en altres poblacions, que són 45, i, sin embargo, a Vila-real van fer 75 anys, que és el màxim
en propietat.
Que pugues tindre de concessions administratives.
I en el moment en el que tu tens 75 anys, si s'enterra una altra persona de la mateixa família, pues tornes a tindre...
Sí. I entonces, pues bueno, que nosaltres necessitem més diners, és veritat, perquè els impostos, si no podem fer, no podem tindre aquesta ciutat que volen tindre, però que encara així intentem sempre que la ciutadania pues pague lo menos possible.
Bueno, pues ja saben, el dia 31 i el dia 1 tindran cada hora en la bàscula d'ací de Vila-real que passarà l'autobús gratuït per a que puguen anar durant el dia 31 i el dia 1 al cementeri. O sigui, cada hora pujaran i baixaran, o sigui, a servici sí. total, perquè no n'hi hagin aglomeracions. Molt és molt còmode, és veritat, és molt còmode tindreu.
Sí.
I, a més, a les 11 se farà la missa, com tots els anys, ja estan, tindrem cadires habilitades.
Sí.
És dir, serà igual que cada any de antes.
Sí.
O sigui, ara sí que és veritat que hi ha un antes i un després,
sí,
no?
Sí, bueno, durem la mascareta, això sí, encara, perquè encara que estiguem en un espai públic, a lo millor això ens permetria no dur la mascareta, però per prevenció, pues, i també les caires a lo millor estan una miqueta més separades, però bueno, les persones que són convivents saben que poden estar juntes i sense cap problema.
Vostè sap que el cementeri, encara que un no vulga, una vegada a l'any torna a ser protagonista?
Sí, bueno, la veritat és que sí. I ojalà poguérem fer més coses per a que... Ara, bueno, la Caixa Rural va fer unes visites guiades
uh-huh.
i que quan me
ho
van dir, jo les vaig dir jo, l'únic que sent és que pues, no estaria de les condicions que vull, però aixina és i és una realitat, però té molt d'història i molt que contar.
I
el dia que puguem, un dels projectes que tenim, que és el de ficar les làpides que anem retirant,
uh-huh.
perquè ja han finalitzat la concessió i que tenen un cert valor, cara que sinó històric, sí que algun valor de la ceràmica o per el temps, i això volem anar ficant-los pel cementeri. I això serà també un altre recorregut i un altre...
Claro, això és posar en valor els nostres arrels.
Sí.
Moltes gràcies, Rosario Royo, regidora de cementeris. Moltes gràcies de l'Ajuntament de Vila-real.
Pues un plaer, com sempre. Is there?
Wait for the sun.
Thank you. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, but she's around. And yeah, I know it's stupid, I just gotta say it for myself. I'm in a corner and watching you kiss her.
Bé, avui tenim ací amb nosaltres al portaveu de Ciutadans per Villarreal, Domingo Vicent. Bon dia, Domingo.
Hola, bon dia.
Bé, des de fa unes setmanes venim xerrant de que, bé, l'alcalde, José Benlloc, va anunciar una pujada de l'IBI. No? Sí que hi ha hagut, per part de l'oposició, per exemple, el Compromís per Villarreal, Maria Fajardo, va dir que estan en contra, no?, d'aquesta pujada. Però és veritat que els ciutadans no saben ben bé en què es repercutiran i per què es té que pujar aquest impost. No? I ahir, Ciutadans per Villarreal, en el seu Twitter, ens va fer com una mica d'explicació als ciutadans, no? Perquè moltes voltes nosaltres no sabem per què succeeix això, no, Domingo?
Sí, clar, nosaltres només vam veure l'anunci de l'alcalde, pues, clar, el primer pensament és tirar-te les mans al cap, no? Com dius que va fer Compromís, no? Ja recordem que a principi de legislatura ja ens van pujar la contribució en 10%, no? I ahir hem tingut molta pelea en l'alcalde, pues, perquè també els valors catastrals de Vila-real, ja fa anys que estem dient que en molts casos d'alguns immobles estan per damunt del mercat, però a part d'això, el fet de no estar revisats està perjudicant els vila-reals en altres impostos com la declaració de renta, no? Uh-huh. Entonces, clar, la primera reacció, ja t'he dit que va ser tirar-se les mans al cap, uh-huh. però és veritat que uno pot estar ajeno a les notícies que ens van deixant tots els dies pels mitjans, no? I els costos energètics que disparats que n'hi ha ara ja s'estan traduint en pujades de preus i en inflació, no? Entonces, clar, ja en reflexionant vam pensar que a partir d'ara, pues, si la gestió del nostre ajuntament i de l'administració en general ja era complicada, pues, va ser més complicada en un entorn inflacionari. Entonces, lo que vam demanar, li vam enviar un correu per a citar-nos en ell i tindre una reunió i que ens expliqui les xifres en les que estan treballant, no? Ell va dir que pujarien la contribució, però no es va donar molta més informació. Nosaltres, pel que sí que sabem i pel que podem anar averiguant, pues, ja va anunciar el govern d'Espanya que les nòmines dels funcionaris crec que les pujaran un 2%, uh-huh. això automàticament ja dispararà prou la despesa de l'Ajuntament perquè una part molt, molt important és el personal laboral, però a banda, pues, és lògic pensar que molts preus de serveis també van a pujar, perquè si estan pujant els costos de l'electricitat i del gas i d'energia en general i d'algunes matèries primeres, pues, també n'hi hauran pujades dels costos dels serveis, no? Entonces, clar, volem veure ells en quines xifres d'ingressos estan manejant per a considerar que tenen que pujar la contribució i també veure quines xifres de gastos tenim, no? No quines tenim ara mateixa, que sí que les coneixem, sinó quines són les seues previsions per al pròxim pressupost, perquè abans de tirar-nos a criticar, tirar-nos al coll, el que volem veure és quines alternatives podem proposar per a que aquesta pujada no se produïsca o siga inferior a la que ells tenen en el cap.
Per tant, vostè, per lo que veig, no? Sí que entenc que es puja a aquest impost de l'IBI, però que es faci d'una manera que no repercutisca tant, no? Va en esa línia un poquet.
Sí, la nostra primera opció és no pujar-lo. La nostra primera opció és veure d'on se pot retallar o veure quins altres ingressos se poden retocar per a veure si se pot evitar aquesta pujada d'impostos. Si arriba del cas no se pot pujar, pues, n'hi ha que intentar que siga el més inferior possible. Estem parlant de que l'IPC a setembre ja està en el 3,1% uh-huh. i les estimacions és que va tancar l'any per damunt del 4%. Vull dir que a partir d'ara tots anem a tindre la gestió de les nostres economies, no només la de l'Ajuntament o l'administració, sinó també les empreses i les economies domèstiques van a tindre que adaptar-se a aquest entorn inflacionari, no? Han vist també no que no només van a pujar la nòmina de funcionaris, que van a tindre que també que pujar les pensions, actualitzar els convenis, entonces anem a estar en un escenari que en certa manera la gent havíem oblidat estos 10 anys que estem des de la crisi del 2008 que hem estat a viatge a viure sense inflació pràcticament.
No, sí, a banda també l'Ajuntament ha deixat de tindre també uns ingressos, per exemple, per part dels hostelers en aquesta ampliació de les terrasses, no?
Sí, però precisament l'altre dia també vaig ser publicada una notícia que és una de les coses que van a recuperar. Per això t'he dit que abans de diguem, criticar, tirar-nos al coll, el que volíem era conèixer quines xifres estan manejant per l'any que ve i veure quines alternatives podien proposar. El que no veiem just és, pues, si la tessitura ara és més complicada, pues, que quedar-nos de braços creuats per a veure com el govern se va desgastant. Jo crec que el que nosaltres hem de ficar davant és Vila-real i els seus interessos i veure què podem aportar per evitar aquesta pujada d'impostos i que se millori la gestió del dia a dia.
O sigui, l'estan donant un poquet la mà, no?, per acompanyar-los.
Sí, jo crec que és més que acompanyar-los donant la mà a la ciutat de Vila-real, als veïns de Vila-real, per ajudar a que la gestió del dia a dia del seu ajuntament vagi el millor possible.
Sí que és veritat que en aquest fil que es va produir ahir a Twitter hi ha una dada molt curiosa, que és que vostès estan explicant que necessita més habitants, que la ciutat necessita créixer encara més.
Sí, sí, això ho hem dit moltes vegades. Nosaltres sempre hem de fer que Vila-real és una ciutat que té que créixer, té que tirar endavant. Volem que Vila-real, quan vam pactar l'any passat els pressupostos, ja ho diem, nosaltres podem que Vila-real siga una ciutat on siga molt agradable viure, que on hi hagi moltes oportunitats i per a créixer i desenvolupar-se, i un lloc on la gent veja que pot tenir una qualitat de vida per damunt d'altres llocs, no? Uh-huh. I creiem que això passa per enfortir els serveis que Vila-real dona. Vila-real ja està donant serveis de ciutats de més de 50.000 habitants. Però estem ahir en el 51, no? I al final, si vols poder mantenir aquests serveis, necessites que la ciutat creixi un poc i tinga més activitat, més dinamisme, més oportunitats, i això ajudar també a que tots aquests immobles que nosaltres moltes vegades denunciem, que tenim abandonats a Vila-real, sobretot en el centre i en el casco, en els barris més antics, pues puguen tindre aquesta segona oportunitat, no? Entonces creiem que una de les claus per a poder mantenir aquests serveis, que és un dels mal de caps que té el govern, és que Vila-real creixi i tinga més habitants, més economia i més oportunitats.
Clar, i com es fa això? Com s'anima? Es té que animar a la resta de... Aquí se té que animar per a que vingui a viure.
Al final, lo que tenim que traslladar a tot el món, sobretot és que ja, tant a la gent de Vila-real com els que puguen acabar venint així, és que en Vila-real és un lloc on val la pena vindre a viure. Uh-huh. Si no sol és perquè tens llocs de treball que crec que nosaltres sempre hem de fer, és que n'hi ha que potenciar el sector industrial, que si no n'hi ha sector industrial la innovació no té a on medrar, i sobretot pues això, oportunitats de treball, però que així també se pugui tenir una bona qualitat de vida. Per això hem insistit molt que n'hi ha que millorar el manteniment de la ciutat, que ha que estar més neta i que estar millor cuidada, perquè així la gent que estem vivint així podem percebre que així tenim una qualitat de vida bona.
També es necessitarà oferta, no?, de cases o de vivendes per a que la gent vinga.
Sí, ja t'he dit que el problema de vivenda, si tenim molts immobles tancats. Entonces, el problema és que si no aconseguim créixer en població, cada vegada seran més els immobles tancats. Entonces, jo crec que una de les possibilitats que té Vila-real és créixer per a que aquestes vivendes que estan tancades tinguin una segona oportunitat. Uh-huh. Millorar els serveis en aquests barris que s'han anat abandonant, perquè la gent més jove pues, ha anat triant, anant a vivendes noves, a pisos en l'esterradi, pues que puguen tornar també a trobar atractiu viure en el centre o viure en barris que potser han perdut molta població i ara, pues, si se'ls va dotant de serveis i de qualitat de vida, pues, poden tornar a ser atractius per a viure.
És un xoc que vinguen, però que no se'n vagin els que ja estaven, no? També.
També. Per això et dic que és important que Vila-real, nosaltres ho hem defensat moltes vegades, que té que ser una ciutat on se respire qualitat de vida, on se respire oportunitats de treball per a créixer professionalment, i crec que és ahí on podem trobar una oportunitat de poder trobar la manera de mantindre els serveis que Vila-real cada vegada més va donant i que és el que s'espera d'aquest àmbit comarcal que moltes vegades Vila-real representa. No oblidem que n'hi ha molta gent que ve així a treballar, que n'hi ha tenim els juzgats, tenim la Policia Nacional, tenim l'Escola Oficial d'Idiomes, que esperem que alguna vegada tinga aquest espai físic també, però al final Vila-real té que seguir enfortint aquest referent comarcal que és.
Per tant, oferta de reunió feta a l'alcalde per reunir-vos i a l'espera, no?, per poder fer-la.
Sí, de moment ja vam parlar l'altre dia amb el regidor d'Economia, que ja ens va també traslladar alguna pincella, però mantindrem una reunió, com l'alcalde està fora, mantindrem ja una reunió amb ell per a veure quines possibilitats n'hi ha i sobretot ja t'he dit que nosaltres abans de prendre una decisió en un sentit o un altre volem conèixer les xifres que estan ells barallant per a poder proposar alternatives.
Perfecte. Pues veurem finalment com es produeix aquest encontre per a que aquests impostos pues, ens afecten el menys possible. Pues, portaveu de Ciutadans per Vila-real, Domingo Vicent, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. I'm spinning around in circles. I'm in a corner watching you kiss her. I'm right over here, why can't you see me?
Estás a la 92.2 FM.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología mild hybrid y etiqueta eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vilarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vilarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vilarreal, 964-520654.
I ara està amb nosaltres Mònica Álvaro. Ella és portaveu adjunta, diputada en les Corts Valencianes per Compromís. Molt bon dia, Mònica.
Molt bon dia i encantada d'estar en casa de nou.
Dones compte, és que este matí nosaltres hem aguardat el programa Protagonistes en una notícia que tenia moltes ganes de compartir-la. Primer vaig a compartir-la amb vostès, la primera política que compartisc, i per saber l'opinió que li mereix això. Mire, Toni Cantó, el artista, el ex UPyD, el ex Ciudadanos, el professor fitxat per Albert Rivera per a donar classes de curs de liderazgo político en la Cardenal Cisneros en Madrid, resulta que l'han fitxat així a la Comunitat Valenciana, perquè va donar cursos de comunicació per als càrrecs del Partit Popular de la província de València. Com a que vostè ha tingut de company en les Corts Valencianes, m'agradaria que vostè me donara una valoració, me diguera si esta persona tan artista multidisciplinar estarà a l'altura de tot això.
Doncs 3 seients a la dreta tenia concretament al senyor Cantó, i la veritat és que no era molt agradable, sobretot quan ens proferia pues, insults de caire, sobretot a les dones tenia una especial delicadesa per enviar-nos al gulag, a les dones d'Esquerra. Jo recordo un cop acabada de la intervenció i creuar-me unes paraules molt desagradables del senyor Cantó de al gulag és on deberies estar. Aleshores, que esta persona que ja té un espai a Madrid, se suposa que cobra per unes atribucions que se li han demanat que faci per a aquesta comunitat autònoma.
Sí, és algo que se m'ha quedat dins, clar, com té tantes coses este home, pues la veritat és que se m'havia quedat un poc ahí, no? Perquè ell és el càrrec que té exactament en Madrid és el càrrec de director de l'oficial, director, sí, de l'oficina de l'Espanyol.
Pues poqueta feina farà este senyor, o poquet se guanyarà el sou, quan a banda té temps per a donar classes en una càtedra de lideratge polític, quan esta persona se n'anà de Ciudadanos i s'ha quedat totalment descapçalat Ciudadanos, inclús quan ell va apuntar amb el dit qui volia que fora la seva successora, cosa que se veu que no va tindre massa èxit, perquè avui estan totalment descapçalats, estan nutrint de diputats i diputades el grup de No Escrits, ja en portem sis, hem superat l'anterior legislatura, i tot és de dreta, per cert, i la majoria provinent del partit on este senyor liderava, i que inclús quan se n'anava va deixar estrictes normes que, per lo que he vist, no s'han complit. Aleshores, que encara tinga temps com per a donar classes, després de tindre que estar muntant una oficina, que jo conec persones que estan en càrrecs de direccions, quan se munten oficines noves, doncs, per exemple, la d'ací de Sant Anar més lluny de Castelló, que lluita contra el despoblament, doncs no hi ha molt de temps, la veritat. Ja, no hi ha molt de temps
com per a classe...
fer totes aquestes coses. Ah, no.
Però aquesta classe de liderazgo polític, això la dona en el Cardenal Cisneros de Madrid. Així el que ve a donar exactament és un curs de comunicació. Vostè com el veu de comunicador per a la província, per a la gent de la província de València? Perquè els de Castelló...
No.
Això és el que jo no vaig dir-li. Vostè, els seus companys de Castelló, els companys, me refereixo als companys de les Corts d'uns altres partits, els veu de comunicació fluida, que no necessiten recolzament?
Jo, clar, és que igual és perquè els companys de les Corts, sobretot els de les comarques del nord, parlen en valencià. Igual aquest senyor, pues, lo de fer-lo en valencià, pues, no li ve. Abans encara feia cursos de valencià, per això de que el saber no ocupa el lugar, però segur que el cap d'este senyor ja està massa atormentat com per a poder expressar-se en valencià o en castellà, i haurà decidit només fer-lo en castellà, cosa que també m'estranya, perquè els diputats de la província de València parlen valencià a la mar de fluïts, des del Partit Popular especialment, i la veritat és que es veig en prou fluïdes. No sé jo el que este senyor podrà ensenyar-li, per exemple, a un alcalde, que amb tots els meus respectes que va la figura del senyor Cantó, un alcalde sap gestionar, cosa que encara ell no ha demostrat que ha pogut fer mai. De fet, té una oficina on podria estar gestionant, i veiem, per lo que vostè m'està contant, que abandona cada dos per tres. Això se retribuïsca
en aquest cas és per a comunicar i d'aixina manera arriben en millors condicions a l'inici del pròxim cicle electoral.
Jo crec que els alcaldes, regidors dels pobles saben perfectament com comunicar-se en els seus ciutadans, i a més això se reflecteix després el dia de demà en les urnes. I este senyor, pues, ja hem vist que en les urnes té els resultats que té, i de gestió sap el que sap, és a dir, res. No sé, jo si fos un alcalde del Partit Popular, una regidora, una oposició del Partit Popular, òbviament me negaria que una persona que no ha demostrat saber gestionar, o saber simplement que és un ajuntament o un poble, vinguera a donar-me lliçons d'una comunicació que tampoc ha estat massa fluida quan els resultats els tenim ahir. O sigui, sis diputats i diputades no escrits, un partit desfet i un lloc en Madrid que no atén.
Sí, en este cas el que dia el que el problema no havia sigut d'ell, el problema havia sigut més de l'actual dirigent de Ciudadanos, que en la que ell no estava massa d'acord. Per lo tant, ell
mai
ve a sumar...
Culpa. El senyor Cantó mai té la culpa. Ell estem acostumats.
Ell ve a sumar el que sap al Partit Popular, que considera que és el partit en el que millor s'identifica. I el senyor Monzó està...
També s'identifica molt bé en UPyD abans, no? Després era Ciudadanos i va arribar a dir que mai estaria en el Partit Popular, que eren tots uns lladres i uns corruptes. La veritat és que este senyor creïble, no resulta molt. Nosaltres en les Corts ja sabíem que tenia, pues, això, tenim moltíssimes dubtes sobre la seva paraula, però ja hem vist en un poc de temps que no és creïble este senyor.
Bueno, pues el tindran vostès per València. Si a Castelló no vens, veu prou preparats, entonces el tornaran a vostè a veure per allí.
Bé, jo soc diputada d'estes comarques i jo me dec així, i afortunadament no crec que me'l creue molt. La meva feina està així, llevat de quan a les Corts em requerís, òbviament, però jo preferís que estar a casa nostra i estar fent feina, com vostè sap que jo ho intente, i sempre que puc estic quan vostè me crida i quan faig falta.
Una altra nota que ens ha arribat és que el síndic de comptes reitera que els ingressos d'Apunt obliguen a cessar a tot el Consell Rector. Li faig la pregunta a vostè perquè vostè està en la comissió dels audiovisuals.
Sí, i a més això té una resposta molt més simple que intentar endevinar en què pensa Cantó en aquests moments. Nosaltres dotarem una llei per a obrir la Ràdio Televisió Valenciana. Sabem que Canal 9 va tancar via una llei, va a Fonda Negra via una llei express, i nosaltres per a reobrir-la, per a fer les coses com tocava, en l'anterior legislatura vam fer una llei de reobertura de la Ràdio Televisió Valenciana. Aleshores, ixa llei, que va ser aprovada també amb vots que no eren del Botànic, ixa llei sí que preveia que si no s'esperava a una certa quantitat d'ingressos per publicitat, el Consell Rector hauria de donar explicacions. Hauria de donar explicacions o cessar. I estem en ixe pas. No s'ha arribat, tot i que s'ha multiplicat els ingressos per publicitat. Encara no es compta, per exemple, la publicitat institucional, aquella que fan de la qual fan ús les institucions, que sí que es paga en altres institucions, en la Ràdio Televisió Valenciana Pública. Alguns entenen que no es deu de pagar per part del govern. Jo, per exemple, sóc contrari a això. Jo crec que s'ha de pagar. I estem ahí. Per la qual cosa aquests ingressos no estan, i tot i que s'han pujat i s'han duplicat els ingressos per publicitat respecte d'altres anys, respecte del primer any de funcionament de la Ràdio i Televisió Valenciana, encara no s'arriba a l'exigit per llei, que és prou. Per la qual cosa vindrà, i ja així ho ha demanat la presidenta en funcions del Consell Rector d'Apunt, a donar les explicacions de per què no s'arriba. I aleshores la Comissió de l'Audiovisual, de la qual jo forme part, decidirà si hi ha un cessament o no de tot el Consell Rector segons les explicacions que se'ns doni. Jo imagino que s'al·ludirà a que ha sigut un any molt difícil. Vostès ho saben, tots ho sabem, que ha sigut un any que hem estat en una pandèmia en el qual, doncs, fer publicitat, a vostè que li tinc que contar, ha sigut molt difícil recaptar aquesta publicitat, perquè les empreses també tenien, tampoc sabien com diversificar-se o com arribar al públic, si bé mitjan publicitat, si s'esperaven a fer puixa publicitat després, o simplement si anaven a subsistir. Ha sigut un any molt complicat, del qual afortunadament doncs, les xifres de l'atur ens diuen que ens estem recuperant prou bé i millor del que esperàvem, però tot i així hi ha un calat darrere que tota persona que està al compte d'uns números pues sap el que ha hagut de passar durant aquest any de pandèmia.
Clar, jo com soc una empresa privada, jo sí que li preguntaria, per exemple, a vostè, si vostè ho sap, estan dins de la Comissió d'Audiovisuals, és, per exemple, si sent una empresa pública té que ser una competència més per a les empreses privades a l'hora de demanar publicitat, sap a lo que me referís. Estic molt d'acord amb vostè en que les institucions, o sigui, que cada població, cada ciutat que necessite dels recursos de d'esta televisió pública farà una aportació, deuria que estaria molt bé.
Deuria fer-la.
I també la primera pregunta era si vostè li pareix que la publicitat, perquè no se l'olviden, la segona me pareix molt bé, i la tercera és per què se contraten serveis fora de la televisió quan la gent de dins no la tenen treballant en aquest moment. Que això també ocorrís.
A veure, hi ha una...
No sé si les sap les tres.
La primera pregunta és per què ha de tindre publicitat un mitjà com a punt, perquè així se va decidir la llei. De totes maneres, quan dia que estàvem intentant solucionar qüestions com aquestes, perquè no és la primera vegada que ocorre,
claro.
És perquè hi ha també una subcomissió, de la qual sóc portaveu, que estem estudiant el funcionament de la llei i aquelles coses que volem canviar de la llei. I una d'aquestes pues, seria parlar de la publicitat, el que li diria jo, de que, escolta, si té que haver publicitat institucional, que se pague. Que se pague, perquè aleshores, al final, una conselleria, per exemple, podria dedicar-se a simplement anunciar-se en Apunt i no arribar a tres mitjans. I nosaltres no som només la Comissió de Ràdio i Televisió Valenciana, sinó que som la Comissió de Ràdio i Televisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual. Per aquest espai audiovisual, nosaltres també procurarem en la llei que hi haguera un tant per cent del pressupost que se li destina a Apunt que anara per al sector audiovisual. Val? I aquest sector audiovisual inclou productores, inclou obres de l'audiovisual que Apunt ha de contractar per a que el sector de l'audiovisual pugui tindre un cert moviment i reviscolar de la mort en el que el trobaren quan entraren, perquè no hi havia ni ràdio ni televisió pública. Aleshores sí que és veritat que hi ha una contracta externa. Ara, què és el que ens preocupa d'eixa contracta externa? Que es faci en condicions.
Claro.
cal que se complisquen les clàusules socials que nosaltres demanem que apuntin i que es facin condicions, en tota classe de condicions, tant per lo que fa als sous com lo que fa a garanties i seguretat de les persones treballadores i treballadores externs a la Ràdio i Televisió Valenciana. Que una persona quan entra en una productora externa a punt i entre en a punt, pues que pugui treballar en les millors condicions laborals, de seguretat i sobretot dignes. I això és el que es preocupa també de millorar en la llei. Per això li dic que, a banda de la comissió, on tindrem que subsanar o no este motiu de cese del Consell Rector, a banda tenim aquesta subcomissió en la qual tornem a enganxar la llei des del seu origen i anem a revisar què és allò que funciona, què és allò que no funciona i què és allò que podem millorar.
Encanta. Jo, la veritat és que si d'altra cosa no en tinc massa, bé, d'això prou, perquè em toca, no tinc més nervi. Ha vist l'enquesta de la ciutat de Vila-real de com quedaria el mapa polític en este moment?
Doncs avui no l'ha vista. No, avui no l'ha vista. No.
La d'avui no, ja fa un temps. El que passa que vostè no ha vingut encara.
Sí, me la van comentar. Òbviament, els companys me la van comentar. Però no la recorde, Susana, no la recorde.
Bueno, pues en este cas, el Partit Socialista perdria la majoria, per lo tant, tindria que anar a tocar la porta perquè Unides Podem i Ciutadans, per lo vist, desapareix. I sí que tenen que tocar la porta de Compromís. I clar, com allò de que estaven que no els avellia molt ni al Partit Socialista tocar la porta ni a Compromís obrir la porta, però no hi havia un altre remei. Com veu vostè la cosa?
Doncs jo veig que queden encara 2 anys per a la...
Que estem no queden ja 2 anys.
Estem a l'Equador de la legislatura municipal. Nosaltres ens queda més.
I... Sí, sí, però la municipal, ojo, perquè on tindrà que vostè lluitar és a esta, la municipal, i a Montó, eh?
Jo estaré on me diga el meu col·lectiu. Jo sempre he sigut del meu col·lectiu, bàsicament, de la gent de Vila-real, i jo lluitaré on me diga la gent que volen tindre'm al costat, per descomptat, al costat darrere o on faça falta. Per la qual cosa, si això se donara, doncs tindríem que parlar molt seriosament. De moment jo estic segura que amb el grup municipal que tenim ací, vostè coneix perfectament les nostres regidores i el nostre regidor, que acaba de ser pare, enhorabona Santi, per segona volta, doncs sap que són la millor opció per a Vila-real, indiscutiblement. Són gent treballadora, són gent que estan al peu del carrer, tenim una portaveu que és magnífica i són gent que moltíssimes voltes pues, fa propostes molt raonables en aquest ajuntament i que a voltes no es tenen en consideració que deurien.
O sigui, que avui per avui el més que contestant és que com no la tenen massa en consideració, pues, com que no li obririen massa pront la porta.
Avui
no?
Per avui és pront per parlar. Nosaltres no és qüestió de que tinguin consideració o no. O sigui, a mi em dol que certes idees, no és la consideració, em dol que certes idees es queden per fer. Quan Vila-real necessita de tantíssimes coses, perquè Vila-real avança. Pues no sabria què dir-li. Jo intento estar al dia.
Claro, però veig moltes coses, bona sintonia.
Veig moltes coses que podrien avançar i que s'han quedat aturades en
sí,
el temps.
Sí, però
en 10 anys.
Bona sintonia que tenien Pasqual Batalla, que el tenim sempre en la memòria i no se'ns oblida mai, no ens oblidem mal d'ell, i l'actual alcalde, bueno, i l'alcalde durant tot aquest temps que tenia el Partit Socialista, on s'ha quedat aquesta bona sintonia?
No sé, hauria que preguntar-li al senyor alcalde.
Bueno, és que el senyor alcalde, hauria de preguntar tal i a este nou compromís.
No,
hi ha un nou compromís?
A veure, nosaltres som les persones que hem estat sempre, o sigui, cap dels nostres regidors ha aparegut del no res, i jo me coneixen, ha estat sempre quan he sigut regidora, quan no era regidora, perquè jo abans també he tingut un passat i vinc de treballar de l'empresa privada, i vostès coneixen a gent com Maria Gràcia, que ha estat i seguís estant, o sigui, que lo del nou
seria
compromís...
Seria bo que tinguérem una alcaldessa a Vila-real?
Seria genial que tinguérem una alcaldessa a Vila-real.
Això, allò de això feminitzar per la política, no?
La política, quan se fa des de lo femení, des de la nostra manera de pensar, és molt més raonable. Per què? Pues perquè tenim altra manera de fer les coses. Tenim, com se sol dir, molta mà esquerra, molta més tolerància. I això de la testosterona i ficar les coses damunt la taula perquè sí, doncs no va en el nostre caràcter. Podem ser més vehements, les dones, però al final el que busquem sempre és un acord. I això, doncs, polítiques de tots els partits han donat sobrades mostres de que la política, quan se fa en femení, busca acordar per damunt de tot. I jo crec que és el que li faria falta a una situació com la que vostè m'està descrivint, que se podria donar en el municipi de Vila-real, i que faria falta molt d'acord i molta mà esquerra, per la qual una alcaldessa sería lo ideal en ese momento. Pero ya le digo, no se trata de sintonía, no se trata de... Se trata de hacer políticas. Y jo crec que a Vila-real li fa falta avançar molt en polítiques i sobretot li fa falta avançar molt en polítiques socials.
Una altra
socials.
Volta, igual Toni Cantó, donamos alguna xerrada i ens espavila, no?
Això serà.
Mònica Álvaro, diputada a les Corts Valencianes per la província de Castelló, bueno, i ciutadana de Vila-real, que és la tenim així.
Ui, això és el que més m'agrada.
Ui, que l'hem sequestrat i ha vingut a, bueno, a parlar aquí a feia. Molt de temps que no
molt
venia.
Molt de temps, molt de temps, i és un plaer tornar a casa, estar així, estar al costat de la meva plaça. I, bueno, plaça que vaig estar ahir pegant una volteta.
No, sí, el problema és que vostè se mateix però
la vista que tinc este matí no és la que tinc a l'escola. La veritat, i m'agrada molt més estar.
Moltes gràcies, Mònica.
A vostès, com sempre. You can see, you see right through.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Vila-real. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda. En Vila-real, del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos!
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo. Today is gonna be the day that they're gonna give it back to you. Programa de agricultura ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com. ¿Qué es naranjasyfrutas.com? Bueno, pues un proyecto realizado por un equipo de profesionales del sector agrícola, entre ellos ingenieros y agricultores, y por otro el equipo del sector informático, programadores, diseñadores web e informáticos. ¿Y para qué? ¿Para qué se presenta este proyecto? Pues bueno, para ofrecer un portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus propios datos de contacto, para que los profesionales que estén interesados en esas cosechas puedan contactar de una forma rápida y sencilla con el agricultor. Este proyecto se ha creado a demanda de algunos agricultores para poder ofrecer sus cosechas a través de internet. No olviden que el servicio es totalmente gratuito. Pueden mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com. Ahora sí, empezamos el programa de agricultura con Pepe Montagut. Buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a la audiencia.
El presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, y hoy nos acompaña por primera vez el vicepresidente de la Asociación de Labradores de Nules, Adán Carrilero. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Lo primero que tenemos para hablar de ello es cómo va esa demanda que ustedes van a interponer para... para que los responsables de que ustedes hayan tenido pérdidas en las cosechas acaben pagando lo que ustedes han tenido que pagar previamente, ¿no?
Sí, la demanda es lamentablemente va lenta, va muy lenta. La explicación, yo no entiendo que por qué motivo puede ser tan lenta que la gente o que los agricultores se decidan a presentar en fin, sus datos para ir unidos en una demanda que le puede hacer mucho daño a la administración. No lo puedo comprender, de la verdad no lo comprendo, porque además no es cara, no es, es el precio que hemos puesto nosotros comparando con un mínimo de agricultores, es un precio asequible a todos los bolsillos. Ahora bien, tengo que decir otra cosa que lamentablemente a algunos no les gustará, y es que yo no veo la suficiente compromiso por parte de ayuntamientos y cooperativas de servicios agrícolas, y no lo veo, y más me pregunto si en una zona como es la provincia de Castellón, y en este caso nosotros, donde masivamente el mayor cultivo es los cítricos, si los cítricos se van al garete, aquí va a haber problemas de economía en esta provincia. Entonces yo no comprendo esa poca disposición de las cooperativas de servicios agrícolas, incluso de las juntas rectoras que están compuestas por agricultores, que deberían haberse lanzado a que sus agricultores pudieran presentar esa demanda. Porque hay una cuestión muy clara. No hace mucho tiempo se hizo un vídeo por una televisión donde los técnicos prácticamente de toda la provincia seguían lanzando voces de que el cotonet era un desastre, de que esto era una campaña donde el cotonet no se podía controlar, y efectivamente es así. Pero es que aparte de eso, los agricultores, en cualquier sitio donde vayas, está la protesta del cotonet. Está la protesta, pues es continuo, las quejas de por el cotonet, de los agricultores, de los técnicos, de las cooperativas, de los exportadores, de todos. Jolín, ¿y dónde está la gente a la hora de presentar una demanda que no cuesta dinero? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el cotonet? Yo me doy cuenta de una cosa muy clara, que aquellos que creen que tienen un 10% van a tener un 20%. Porque, por ejemplo, yo anoche estuve hablando con una cuadrilla para que vayan a un huerto a tirar las naranjas de cotonet, que yo no veía, prácticamente no había, pero esa última floración, el cotonet le hizo daño, y eso hay que echarlo, que no sirve. A la cosecha normalmente, o sea, lo que es la producción total del huerto, pues no le va a afectar en gran parte, pero hay cotonet. Jolín, ¿qué es que cuesta poner 50 euros, hacer una valoración de los daños por los técnicos de las cooperativas, que sí que se hacen responsables cuando se trata de hacer un tratamiento o cuando se trata de hacer una corrección de material al que le hace falta, correctores al huerto? Ahora, ¿qué es que tienen miedo a represalias? Esto es lo que he oído decir. ¿A represalias de qué? Los hombres que son libres no temen represalias. ¿Represalias de qué? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Es que no lo entiendo. ¿Qué es que le... Quien tiene miedo de que les quiten las subvenciones, una cosa que deberían saber es que las subvenciones vienen por ley, no vienen por voluntad propia de algún elemento político que haya por ahí. En fin, es algo que no entiendo, la verdad.
Adrián, hemos oído el punto de vista de Pepe, del presidente de la asociación, y a mí me gustaría oír su punto de vista sobre esto, sobre el hecho de que, bueno, él considera que se ha apuntado poca gente, finalmente el precio son 50 euros por esa valoración. Sí. Me gustaría saber su punto de vista.
El punto de vista es que el agricultor no quiere problemas, solo quiere estar tranquilo y producir.
Por eso, pero el agricultor ya tiene el problema.
Sí, tiene el problema, pero no quiere moverse, no quiere ser visible cara a la administración, porque tiene miedo. Tiene miedo a perder subvenciones, a que vaya la administración a mirar sus campos, a que le envíe el Seprona o tenga muchísimos problemas. Es el miedo que está teniendo muchos agricultores.
Pues mire, yo tengo otra idea, otra. Yo tengo la intuición de que están esperando a ver lo que ocurre el 28 de octubre. Hay una gran mayoría de gente que, en función de la movilización que vean, se sumarán. Sí, se sumarán, y yo digo se sumarán más rápidamente, porque yo creo que a esta demanda acabarán sumándose la gente que está afectada, porque es por ley, es decir, es por ley, es
bueno,
por dignidad.
Pero es que no tiene, una cuestión es independiente de otra, de la manifestación del 28 de octubre. Yo sí que hay una cosa que veo cada vez más clara, y es que tenemos los ayuntamientos, tenemos las concejalías de agricultura con una sola persona que se hace cargo de las competencias de esa concejalía sin tener a veces ni la más mínima idea de lo que es el campo. Hay unos servicios, servicio de el consejo de
el consejo agrario,
exactamente. Uh-huh. No me salía en este momento la palabra consejo agrario, que está compuesto pues por agricultores, por cooperativas, por políticos, pero sus decisiones no son vinculantes. El Consejo Agrario debería de ser mayoritariamente agrícola. Y sus decisiones en el ayuntamiento, ya que son pocas las competencias, deberían ser vinculantes. Es la única forma de que se pudiera conocer verdaderamente los problemas que existen en esos momentos en el campo. Plagas, problemas de robos, problemas de caragoleros.
Sí, porque por lo visto, con los robos está la cosa también bastante acentuada. Es decir, han habido varios robos y además robos muy bien estructurados, ¿no?
Por ejemplo, hay una finca en Nules, uh-huh, que se llevaron 200 plantones.
Ojo.
200 plantones en dos noches. El agricultor volvió a plantarlos, esta vez los ha pintado y todavía le han quitado. Anoche le quitaron, que hoy he pasado, 6 plantones más. Están volviendo a la misma finca, volviéndole a quitar. Y ni hace nada el Seprona por ello, ni la policía.
Es que yo cuando digo estas cosas, mire, entre que no quieren interponer la demanda y que además se roba, se denuncia el robo y no hay vigilancia en este aspecto, porque claro, si uno denuncia el robo y le vuelven a robar, es porque no lo han tenido en cuenta, ¿no? Que hay robo en esa zona.
Pues, vamos, yo en este caso creo que lo que es el campo, a pesar de que dicen que el campo no tiene puertas, uh-huh, el campo tiene puertas. El campo tiene parcelas de propiedades particulares. privadas. Uh-huh. Tiene caminos que no son vecinales, son particulares, uh-huh. caminos particulares. Caminos vecinales hay pocos. En el campo, caminos vecinales hay pocos. La vigilancia, ¿cómo debe ser? Oye, no se trata de ver si están robando uno un campo en un momento determinado, no. Simplemente, aunque a veces algunos protestan, los agricultores protestan en ese sentido, lo que se trataría es de que hubiera un entendimiento muy claro de que la policía tiene que identificar a toda la gente que vaya por el campo, que además una vez los conocen ya los identifican, y saber aquellos que van por el campo sin saber dónde van, que llevan alguna furgoneta sin saber dónde van, que no tienen una faena o un destino predestinado. Esta gente que va por el campo con un vehículo sin saber dónde va, esta gente va a robar.
Sí, sobre todo porque, no sé, la gente de fuera que no conozca esta zona, es posible que le sorprenda lo que dice usted, pero es cierto que cuando ves, la gente se conoce toda, sobre todo la que va a su parcela, y cuando ves un vehículo sospechoso, el agricultor mismo lanza una voz de alarma y la policía rápidamente se entera de que hay algo por allí. La cosa es que pongan
los costumbres, Susana, los costumbres cambian. Por ejemplo, en verano, normalmente en verano, la gente trabaja por la mañana, por la tarde son poca gente la que se va por el campo. Y en invierno, pues prácticamente tres cuartos de lo mismo, porque la tarde es corta y por la mañana se hacen algunas faenas y se tienen que hacer. Lo que sí que está claro es algo que deberíamos de acostumbrarnos, de que los agricultores cuando buscan a una persona que vaya a hacer un trabajo en su campo, hacerle un documento, es simplemente un informe que haya, en que él haga constar los datos de su propiedad, los teléfonos, en fin, y que sepa que se lo entrega a la persona que va a trabajar.
En fin, lo único que piden es esa vigilancia por la que ustedes pagan, porque tengan también esas propiedades. Mira, cubiertas.
Fíjate una cosa tan sencilla como es que la policía se dedica a investigar, policía poca rural, una patrulla solamente, que se dedique a vigilar el campo, a identificar a todas las personas. Una vez conocidas ya no les van a identificar, pero aquella gente que no conocen les vaya a identificar sin saber dónde van, automáticamente pueden tomar nota.
Una patrulla,
y el que va a robar, y el que va a robar sabe que está identificado.
Claro, de todos modos también sería en función del área que tienen que cubrir, una patrulla, dos, las que hagan falta, porque tengo la sensación de que el agricultor siempre pide de forma pobre, y al final lo que se necesita es que haya una buena cobertura en seguridad y en controles, sobre todo en las fronteras, porque si le parece hablamos de la manifestación.
Un dato, simplemente te voy a dar un dato, para lo que es el campo, yo llevo toda la vida en el campo. En fin, mi vocación ha sido siempre la fruta, me dejé de estudiar y me lancé a trabajar con mis padres y mis hermanos. Recorrer el campo, una persona le cuesta poco, muy poco, menos de lo que se creen. Pero claro, si te quedas parado a la sombra de un árbol, o no quieres dar una vuelta por los campos, o no quieres trabajar, que es identificar, entonces apaga y vámonos.
Sí, lo que necesitamos es personas con vocación del trabajo por lo cual se desemplea. Adrián, situación de la manifestación en este momento.
Situación de la manifestación, estamos con los autobuses, llenando autobuses, haciendo listados en cada asociación. La asociación de Villarreal tiene su listado, la de Nulos tiene también su listado, Ada Rivera está creando también listados y Avida también está haciendo listados con los autobuses. Hay asociaciones que han pedido que se subvencione el autobús desde los ayuntamientos, y hay otras asociaciones que están intentando por otros medios pedir subvenciones para estos autobuses, porque nuestras asociaciones son pequeñas asociaciones que casi no cobramos cotas, algunas ni cobran, para mantenernos. Y entonces pagar un autobús para nosotros es bastante forzoso.
De todas formas, Adán, ya estuvimos hablando en videoconferencia los responsables de las cooperativas, y prácticamente los autobuses están cubiertos. Si no los van a pagar los ayuntamientos, pues a lo mejor los pagan las cooperativas o las cajas rurales. Y si no, último caso, oye, siempre nos sobra dinero, dos euros para pagar los autobuses y que la gente vaya. Pero que sepan los agricultores que los autobuses no les va a cobrar nada, que son gratis.
Sí, eso al menos el medio de transporte lo van a tener gratuito. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo que han hecho ha sido implicar administraciones públicas y también cooperativas para que se sumen a esa protesta que ustedes van a tener, que entre otras, yo creo que es una muy buena iniciativa. La manifestación será el día
28
de octubre. ¿Saldrán autobuses desde dónde?
Bueno, me figuro que saldrán autobuses de Algemesí, de Villarreal, de Numes, de la zona de, no sé si Villa Marchante o
Pedralba.
O Pedralba y después otra gente que también ha dicho que iba a asistir con vehículos propios. Y me figuro que de la zona también de Les Valls y de la zona de la ribera, de la parte de la ribera de Valencia, de Ciro, por ahí, también ha dicho gente que iba a venir. ¿Cuántos vamos a ser? No lo sé.
¿El punto de encuentro es?
La Estación del Norte.
¿Y la hora?
Las 11:30 de la hora, de la mañana.
Pues una pausa de publicidad y empezamos con los puntos reivindicativos.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
Recordemos que estamos en el programa de agricultura y está patrocinado por naranjasyfrutas.com, el portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus propios datos, para que los profesionales que estén interesados en estas cosechas puedan contactar de una forma rápida, cómoda y sencilla. Recuerden que este servicio es gratuito y pueden contactar con ellos a través de un email a info@naranjasyfrutas.com. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Y seguimos con Pepe Montagut y Adán Carrilero, presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores de Nules. Estábamos y habíamos llegado, hemos llegado ya al punto de encuentro, que es la Estación del Norte, el 28 de octubre, y estamos en la a punto de iniciar la manifestación para reivindicar el qué.
Bueno, los puntos reivindicativos, se puede decir que son dos temas distintos. Uno es el tema referente al cotonet y el otro es referente a los temas generales de la agricultura y lo que nos afecta. En este caso, tenemos un punto, por ejemplo, que es la ayuda y asistencia técnica y económica a los afectados, que esto lo dice claramente la Ley de Sanidad Vegetal. Uh-huh. Después, el otro punto es se suministre gratuitamente la suelta de parasitoides, caso de Anagyrus, y las trampas de atracción sexual con feromonas, que, en fin, nosotros seguimos dudando de su eficacia, pero ya que ellos quieren hacer que no se lo hagan pagar a los agricultores. Tenemos otro, suministrar también a todos los agricultores gratuitamente el Cryptolemus, posiblemente el depredador que más eficacia tenga. Indemnizar a los agricultores, que es distinto a las ayudas, y después vamos a solicitar que se haga una autorización excepcional del metilcloperifos para los meses de marzo, abril y mayo de 2022. Y finalmente pedimos también aquí, en este caso ya es cuestión de la Consellería y el IBIA, que se haga lo posible para aclimatar el Cryptolemus cuanto antes. Uh-huh. Aclimatar a las temperaturas distintas que él está usando en su hábitat natural. Porque él normalmente aparece en el mes de mayo, pero cuando llega el invierno, el Cryptolemus no lo encuentras. Estas son las reivindicaciones respecto al cotonet. Después tenemos otras, que son por el tema de la situación de la agricultura, como es que se revisen los acuerdos de libre comercio, se impongan defensas comerciales y cupos para que nunca se sobreabastezca el mercado, que es la única forma de podernos defender. Se frene la estrategia de la Unión Europea a la granja a la mesa, cosa muy chocante, que ahora aparece en el periódico que Estados Unidos, México y Brasil van a prepararse para abastecer lo que la Unión Europea dejará de producir. Es muy lamentable esto. Después también existen aquí, en este caso, la autorización del metilcloperifos, aunque vaya relacionado en este tema también, ya lo hemos dicho antes, y la indemnización completa a todos los agricultores, que es distinto a lo que nosotros estábamos hablando, es decir, a todos los agricultores que se vean afectados en esta campaña, no por solo por la plaga del cotonet, sino por los gastos, el aumento de gastos de los tratamientos contra el cotonet.
Porque todo esto, Adán, ¿cómo tenemos en este momento los precios de la naranja? Es decir, ¿a qué precio lo están comprando la naranja al agricultor?
Al agricultor ahora mismo lo podemos dividir en tres grupos, que es la mandarina, la navel y las clementinas. El tema de la navelina, que es un precio bastante irrisorio, que no llega a 15 céntimos, hay que preguntarse por qué se está pagando 15 céntimos a la navelina. Uh-huh. La gran distribución ahora mismo quiere pagar entre 45 y 50 céntimos el kilo de navelinas, puestas en malla de 2 kilos sobre unas 12 piezas en esa malla. Es decir, la gran distribución quiere pagar menos de los costes de producción que tiene un agricultor. Y el operador hortofrutícola, que son las cooperativas, las SACH y los comercios, están atados de pies y manos. Porque en la cadena de alimentación los precios se ponen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si la gran distribución te dice, yo quiero este precio, toda la escala tiene que bajar. Pero lo más curioso de todo es que Sudáfrica está vendiendo aquí en Europa, puesto a destino, entre 60 y 70 céntimos la Valencia. ¿Qué está pasando en el mercado?
Pues es que, mire, yo no lo entiendo. Deme usted una explicación o una aproximación de lo que está ocurriendo. Es que no lo entiendo.
La gran distribución se ha acostumbrado a los precios de Egipto. Los precios de Egipto, estamos hablando de 51, 52 céntimos puesto en destino.
la gran distribución ahora mismo quiere esos precios y eso aquí no lo podemos mantener. No tenemos, no podemos pagar que nos paguen esos precios. ¿Cómo se mantiene?
Sí, dígame, Pepe.
Sí, yo en este caso aquí quiero hacer una matización muy importante. Uh-huh. Y quiero hacer un llamamiento a estas grandes organizaciones agrarias que hay en España, como es ASAJA, como es COAG, como es UPA, como es ABA, bueno, y otras menores como son la Unión, que hacen tanto compadreo con la Administración. ¿Dónde está la ley de la cadena alimentaria? Que me lo expliquen. ¿Cómo van a poder obligar a las grandes superficies que les compren por encima de los costes de producción? Que me lo expliquen. Que me lo explique el señor ministro. Que me lo explique el señor Valentín Almansa. Que me lo explique la consellería. La ley de la cadena alimentaria es humo. Es una chorrada grandísima que se han sacado de la manga. Se la sacó Arias Cañete para dar el contento a los agricultores, que no se dieron cuenta de que esa cadena no iba a servir para nada, porque quien manda en el mercado libre es el mismo mercado. No se puede intervenir el mercado obligando a las grandes superficies o a los compradores a pagar un precio. ¿Y cuáles las consecuencias? ¿Qué tal como vienen? Los tratados de libre comercio, que entra todo quisqui, todo mercancía, todo producto a cero aranceles, a nosotros nos están arruinando. Gracias a la Unión Europea, la política agraria que lleva la Unión Europea y al gobierno español, que lo único que hace es dar cabotadas y alguna vez se romperá contra la pared.
En este caso, ustedes lo que piden es que vayan el día 28 para reivindicar o para exigir o para pedir que esto no ocurra, que no los dejen a ustedes tan vulnerables delante de estas situaciones, ¿no?
Hombre, es que los productores tienen que salir a la calle, no pueden estar todo el día en el bar quejándose en los grupos WhatsApp. Tienen que aprender a manifestarse. Uh-huh. Porque muchos agricultores no han aprendido nunca a manifestarse. Se creen que una manifestación es un entierro. Se cogen la pancarta, se pasean de un sitio a otro y se acabó. Y eso no es así. Las manifestaciones, las reivindicaciones, son todos los días del año. Mandando notas de prensa, mandando escritos a la Administración, y cuando no hacen caso tenemos que salir a la calle.
Sí, en este caso ustedes ya entienden que la situación es muy límite y que se tienen que hacer oír, por eso piden que el 28 de octubre la gente salga a pedir por lo suyo, por lo de uno mismo, porque al final no están pidiendo lo de otros, es que están pidiendo lo suyo, porque ellos sí son propietarios de esas parcelas que están afectadas por el cotonet y infravaloradas en su infravaloran su cosecha también, no defienden estos precios. Y además hay algo que también me sorprende bastante y es que no ponen en valor la fruta de tan buena calidad, es decir, el cítrico de tan buena calidad que tenemos, que no saben venderlo. La administración pública debería cuidar más ese marketing y saber venderlo mejor.
Yo te lo he dicho muchas veces aquí. La Unión Europea es una prevaricación constante. Ellos saben que están produciendo daños a un sector importante aquí en España y en la Unión Europea, porque nuestras producciones tienen un coste mucho mayor que las importaciones que recibimos de terceros países. Eso lo saben de sobra.
Sí, pero si el coste es mucho mayor y al final la fruta es más sana, más buena, más recomendable, a lo mejor deberían ayudar en marketing y en plataformas para poder poner en valor esa fruta. No sé, Adán, ¿qué piensas?
A ver, nosotros ya lo estamos pensando, ya lo hemos hecho. Ya hemos hecho algunas campañas contra la naranja de Sudáfrica o de Egipto. Pero ahora estamos preparando una campaña con influencers de la cocina. De mandar nuestras naranjas, solo estén en su punto porque aún les faltan 10 o 15 días, y que la gente vea cómo es una naranja de verdad.
Más que contra la naranja D, sino poniendo en valor la naranja que comemos. Yo recuerdo la primera vez que salí de la Comunidad Valenciana y me comí una naranja, me sentí estafada. Es como, no era lo que yo comía, ¿no?
Nosotros no estamos en contra de las importaciones de terceros países.
Bueno, no estamos en contra. Pero que vengan como tienen que venir.
No, que tengan un momento. Vamos a hacer, ya que se habla de libre mercado, vamos a hacer las condiciones, pero hasta laborales, todas las condiciones. Pero además otra cuestión, si nosotros somos socios de la Unión Europea, tenemos unos derechos que no tienen los demás. O sea, exigimos simplemente lo que es nuestro. Por lo demás, si la Unión Europea, en este caso la Comisión de Agricultura, el Parlamento Europeo, lo que hace es favorecer estas exportaciones de terceros países, porque hay algunos lobbies que están actuando en la sombra y sacan enormes beneficios. Entonces están prevaricando, así de claro.
Sí, pero empecemos que empiecen por la demanda, vamos paso a paso, que se sumen a la demanda, que es lo que nos ocupa. Yo sé que usted lo habla y con muy buen criterio, sé que tiene, además, tiene pruebas de que esto es así, pero vamos a animar a los agricultores, si les parece, que el día 28 estén en la estación del norte, o bien con los buses que ustedes exponen, o bien con su propio vehículo.
Ellos deben de estar, más que nada, porque aquí no se está defendiendo intereses particulares, sino es la citricultura aquí en la Comunidad Valenciana, tal como la entendemos, tal como la producimos y tal como nosotros, en este caso, pues hemos dicho toda la vida.
Por cierto, en su donde usted tiene las parcelas de naranjas, ya han soltado el depredador. Sí. Dijeron, bueno, el secretario general de la Unión, Carles Peris, hizo declaraciones diciendo que había llamado a cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para que pidieran estos depredadores, y el primer sitio donde se soltó es en las alquerías del Niño Perdido, donde usted, Pepe, tiene algunas fincas. Y además me han dicho que le han soltado unos depredadores muy valientes, con muchas ganas de competir contra el cotonet.
Sí, la primera pregunta que me hago es qué pinta el señor Carles Peris exigiendo, mandando a dónde se tienen que mandarlos.
Bueno, él dice que lo hace para beneficiar al...
Sí, la segunda pregunta que me hago yo es, la Universidad de Alicante no hace mucho mandó unos correos aquí buscando fincas de donde se pudiera encontrar formas vivas de cotonet para ellos poder reproducir el parasitoide. Y no se encuentran. Vamos a ver, ahora a estas fechas, la mayoría prácticamente no se ve cotonet, está escondido ya, está buscando pasar el invierno. Y yo me pregunto si efectivamente tendrá esa repercusión, y ojalá la tenga, que donde se han hecho sueltas de Peritorebus, el año que viene haya efectivamente una merma importante del cotonet.
De todos modos, mira, yo estoy reflexionando oyéndole hablar a usted, y qué mejor ejemplo que este, ¿no? Es decir, mire, habrá dado la casualidad, pero usted en sus fincas ya tiene el depredador. A lo mejor, no, si el agricultor se hace de ver más,
sí,
¿no?
Pero,
digo,
espera,
Adán,
espera, espera,
¿no?
Yo...
Digo yo que Pepe, por ejemplo, que es una persona que suele reivindicar mucho, él ya tiene la suelta,
sí,
que ha dado la casualidad. Pero
no sé si sabes, es que me llamaron, me dijeron si podían hacer la suelta de prueba del Anagyrus. Dije que sí, claramente. Dejé un bancal, medio bancal, por cultivar el año pasado y no tuve resultado. Y este año, como este bancal, en fin, le quité la leña porque había cambiado la variedad, pues en otro bancal les dejé allí una parte de los naranjos para echar el Anagyrus. Y en esta parcela es donde han echado precisamente el Cryptolemus. Vamos a ver, si echáis el Cryptolemus en una parcela donde hay una parte de que se ha tratado con Anagyrus únicamente, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Vais a saber el resultado del Cryptolemus o del Anagyrus? No, es que esto no se hace de esta forma.
De todos modos, vuelvo a insistir con lo mismo, Adán. ¿No cree usted que, como Pepe habla mucho, quizá le han oído más rápido? Le digo,
no,
yo, porque se sumen, ¿no?, a la demanda.
No sé, nosotros, por ejemplo, desde la asociación, ya pedimos a nuestros socios que el que quisiera Cryptolemus, que nosotros lo facilitábamos, hablamos con el insectario, y los socios que quisieron Cryptolemus, se los facilitamos. No hay que hacer una nota de prensa diciendo que ha soltado Cryptolemus. Total, va a ser insectario, te lo dan.
Quiero aclarar una cosa.
Sí, dígame.
Yo ni he pedido que me tiren Cryptolemus. Sí que les di permiso para autorizar para poner el Anagyrus en esta parcela, pero yo no he pedido que me tiraran Cryptolemus, ni tampoco sé si la han echado, si no la han echado, no tengo ninguna
información. Verá, esto ha sido un tono de humor que he utilizado un poco para relajar un poco la situación, pero además también para concienciar, fíjese, porque me ha venido bien, agricultor, de que usted, Pepe Montagut, que no se calla nunca, pues han ido rápido, ¿no?, a ponerle el Cryptolemus, porque según nos dice Adán,
el que
lo pide, van al insectario. Usted, sin pedirlo, se lo han puesto.
Pero
a lo mejor la gente
quiero,
debería acudir en masa
Susana,
al día 28,
pero yo quiero que quede claro
que usted no ha pedido
que yo
nada.
No he buscado influencias,
no, sí, lo sé.
Pedido que echaran el Cryptolemus, ni sé si la han echado. O sea, que si la han echado será porque saben que esa zona es prácticamente la zona cero de Anagi, del el Cotoret. Por lo tanto, yo que tengan claro que no he pedido favores especiales porque no soy de ese parecer.
Eso me consta porque he llegado y se ha sorprendido de que yo le dijera a usted que lo habían tratado, que habían soltado ahí el depredador, y era ese tono de humor que había puesto de que le habían puesto los más valientes, los depredadores más valientes, pues, para que usted no tenga que estar tan enfadado.
Entonces los agricultores ya saben lo que tienen que hacer, protestar. Cuando más se proteste, pues más caso les van a hacer.
Adán Carrilero, un honor de que haya estado aquí y espero que venga más veces.
Muchas gracias.
Que sé que usted trabaja mucho, muy duro y tiene pocas horas en el día a día, ¿eh?
Tengo que decir respecto a Dan que tengo con él un gran compañero y un gran amigo que me ayuda mucho en el tema de la asociación.
Y también a usted, Pepe Montagut, ya sabe, tiene las puertas abiertas. Espero que el día 28 sea un éxito y que a partir de ese día haya un antes y un después en cuanto a incorporación de gente a la demanda.
De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros por darnos la audiencia.
Hasta el lunes que viene.
And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe.
Bé, i fins ací el nostre programa d'avui dilluns. Ens tornem a veure i escoltar demà, com sempre, ací a les 12 a Ràdio Vila-real. I ara, el torn dels nostres companys d'esports.
Cuando te vi venir no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Bye, bye, bye.